Punt d'arribar a les 8 del matí, de fet ja són les 8 en punt. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia també a Andorra d'aquest dimecres 10 de febrer del 2021. Avui és dia de Santa Escolàstica i el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Ahir va fer 2 mesos de l'incendi de la nau del carrer Guifré de Badalona, on malvivien uns germans nostres sense papers i sense llar, amb un balanç de 4 morts i diversos ferits. I justament ahir va quedar desallotjat per ordre judicial el solar que algunes persones damnificades havien tornat a ocupar. Les van desallotjar perquè, segons es diu, no complien les mesures establertes per la Covid-19. Així com quan hi havia la nau el contingent de persones era important, tot i que ningú no sabia el nombre amb certesa, ara estem parlant d'un grup petit de 8 o 10 persones. Tant se val. L'Església Badalona, l'administració local i diverses institucions i plataformes badalonines s'han pres molt seriosament el tema del sense llar i han començat una campanya de sensibilització i cooperació amb entitats que ja des de fa anys treballen amb aquests germans nostres. Tenir una llar. Aquesta és la principal reivindicació dels qui malvivien en la nau incendiada al barri del Gorg de Badalona, un incendi que va posar al descobert l'existència de 70 assentaments similars a l'àrea de Barcelona i que ha provocat la mobilització de diverses iniciatives socials i eclesials. Com afirma el cardenal Omella, l'habitatge no es pot deixar en mans de l'oferta i la demanda. No trobeu que és contradictori desallotjar els que no tenen allotjament?
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i 2 minuts, això és a primera hora, programa 545. El debat. Sí, havia de ser decisiu per als indecisos i aquests són 1 de cada 3 votants. Hauríem de saber quants d'aquests ara no votarà. Presentats els candidats, va ser l'hora, deien, d'explicar-se i exposar els punts forts dels programes electorals. Deien. Primer punt, parlar de la pandèmia i algú va entendre parlar de TV3, que a la gent li interessa més. Parlem del model de país i algú va entendre parlem dels ocupes, que a la gent li interessa més. Parlem dels acords i tots van entendre tirem-nos els plats pel cap. Personalment, crec que últimament els debats electorals serveixen per engreixar l'ego de candidats i candidates més preocupadets per la gestió, per la gesticulació que per la gestió. I a tot plegat es van oblidar de nou d'una cosa, l'elector. I a tot plegat, un debat que iniciava a les 10 de la nit i acabava a 1:15 llargues de la matinada. De debò, plantegem-nos el prime time d'aquest país. No pot ser que es facin debats a hores de caps d'empresa, perquè ni la majoria ho som, ni la minoria s'ho mira. El debat no té cap sentit si es programa a les tantes de la nit perquè la gent que matina no el pugui veure. Sempre mirem a Europa, menys quan interessa. Aprenguem també dels seus debats, de les seves campanyes, dels seus horaris i inclús dels seus errors. Per cert, si ahir vam aprendre també alguna cosa, entre tots, és que l'extrema dreta no se la mira i prou. Se la combat, amb arguments, amb dades, amb cap. I això sí, que quedi nua davant la seva incompetència.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. Amb David García a la producció, amb Rafa Sanauja i Berta Sanganella a la redacció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, Rafa, David, Àngels, què tal? Com esteu?
Bé, una mica em sona avui, eh?
Avui dimecres. Ui, quina son que us veig, ui, 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 el debat, que no em vaig enterar de res.
Sembla que ho parlem abans, Toni, i no.
Mira, són les entrevistes que fas tu als futurs parlamentaris que venen aquí de cada partit. Són més interessants, en mitja hora t'ho han dit tot.
Ara m'has agradat.
Vinga, endavant.
Ara m'has agradat. No fan falta tantes hores. També forma part d'aquest equip, no me n'oblidi, la saludava Toni Huguet, Àngel Riber, una de les veus de Ràdio Estel i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Em son?
No, tu sí, eh?
Una mica.
Sí. Una mica. Quan has dormit?
3 horetes.
Escolta, Déu-n'hi-do, perquè hi ha el confinament i no ens deixen sortir de casa, però s'ha muntat una bona festa a Twitter, no?, aquesta nit.
Una festa agradable. Una festa agradable, trobo, eh?
Amb membres d'aquest programa? Ah,
sí. En parlarem. No tenia pensat fer-ho, però en parlarem també d'això.
No, veus, no cal sortir de casa.
No cal sortir de casa.
T'ho pots passar bé.
Exacte. Ens preguntem coses, Mercè?
Sí.
Som-hi?
Sí, sí, anem.
Va, qui és el protagonista del dia?
Mira, el debat a nou, que ahir va tenir lloc a TV3, que va anar pujant de to cap al final de la nit.
De seguida en parlem de tot plegat, si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 11 graus, Lleida, 7 graus, Girona, 7 graus, Tarragona, 9 graus i Andorra, 1 grau negatiu.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Primer de tot, com sempre, repassarem les notícies més destacades. També repassarem doncs, les principals portades dels diaris de premsa escrita i digital. Farem el segon cafè avui a 8:15 del matí amb el professor de l'ISCREP i jurista Eloi Gibrotot, també la periodista, en temes europeus, Teresa Carreras. També entre les 9:15 parlarem amb Joana Ortega. Avui passarà el número 2 de Barcelona al PDeCAT a les eleccions al Parlament de Catalunya. També, per cert, que un cop acabada l'entrevista, també farem l'anàlisi amb Xavier Torrents, que ens posarà doncs, el punt de com ha anat aquesta entrevista. I altres més coses que no us podeu deixar de perdre en el programa d'avui.
Com, per exemple, la freqüència modulada que ens portarà la Mercè o el darrer minut, que avui es convertirà en darrers minuts, amb Rafa Sanahuja. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62 per comentar qualsevol cosa que vagi passant al llarg del programa. 663-99-30-62, notes d'àudio, que nosaltres les escoltarem quan et connectis a la xarxa. De què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Mira, ahir vam viure aquest debat a nou a TV3. Els candidats a la presidència de la Generalitat s'encastillen en les seves posicions sobre aliances després de les eleccions. Salvador Illa, la veritat és que va concentrar els atacs dels altres, especialment de Pere Aragonès. Joan, també és notícia avui, si et connectes a la xarxa, podràs llegir que el personal educatiu serà vacunat en els pròxims 3 mesos. Només afectarà personal, això sí, docent, d'escoles i instituts. Universitats, no. Fins a 10 anys de presó. Els viatgers que menteixin, nova mesura anticovid al Regne Unit, els residents del Regne Unit o bé a Irlanda, que procedeixin de països de la llista vermella del govern, hauran de fer la quarantena en hotels. I també llegim avui que la justícia basca fa reobrir bars i restaurants perquè entén que no són focus de contagi. El tribunal considera que no s'ha pogut demostrar que aquests establiments siguin la causa de l'augment dels contagis després de Nadal. I també que les vacunes fan caure un 70% els contagis a les residències de gent gran, familiars i geriàtrics. Davant d'aquesta notícia, doncs, demanen que es flexibilitzin les restriccions després de la campanya de vacunació.
I aquesta hora del dia tampoc podia sonar una altra manera, com bé em recordaves, Mercè, gràcies per tornar-ho a fer. Alguns hem dormit molt poc, molt poc. De nou, gràcies a ells, als polítics, i sí, entre ells i jo.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera. Llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor,
para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
A primera hora, a Radio Estel.
Onze minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, perquè ahir vam viure un debat a nou on Salvador Illa concentrava gairebé tots els atacs i Laura Borràs presentava Josep Maria Argimon com a possible conseller de Salut, Mercè.
El debat de TV3 arrencava, Joan, amb un anunci. Ja en el primer bloc, la candidata de Junts, Laura Borràs, anunciava que el doctor Josep Maria Argimon, actual secretari de Salut Pública de la Generalitat, seria el conseller de Salut en cas que s'aconsegueixi liderar el nou govern.
I perquè calen lideratges i perquè cal dur a terme una feina amb expertesa, puc avançar que la persona que ocuparà la Conselleria de Salut, si jo soc presidenta, serà el doctor Josep Maria Argimon.
El vicepresident en funcions del govern i candidat d'Esquerra a les eleccions catalanes, Pere Aragonès, ha assegurat que, en cas de ser investit president de la Generalitat, en paral·lel, presentarà un acord de pressupostos que és imprescindible, diu, i Àngel Chacón li replicava.
I jo aquí vull agafar un compromís. Amb la meva investidura anirà en paral·lel un acord de pressupostos. Ha d'anar totalment vinculat. És imprescindible que des del minut 1 el proper govern de Catalunya no perdi ni un segon en aprovar els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I això necessita majories àmplies. Per això nosaltres proposem una via àmplia cap a la independència per sumar tots aquells,
de model de
tots
país,
aquells que compartim, que
és compartim model de país.
El dret a l'autodeterminació
no
i que convertim també a la fi de la repressió absolutament, absolutament necessari. Per això
no
plantegem
això.
Aquesta via àmplia i insisteixo, amb la meva investidura, acord en paral·lel de pressupostos. No podem perdre ni un sol segon.
El candidat del PSC, Salvador Illa, s'ha vist acorralat pels dos principals candidats de l'independentisme, Pere Aragonès i Laura Borràs, a causa de la repressió de l'Estat contra l'independentisme i la gestió del govern espanyol en la pandèmia de la Covid-19, com també per Carlos Carrizosa, qui li recriminava que es tornarà a formar el tripartito.
Ustedes están peleando ahora sin cesar, son los que usted va a hacer el tripartito. El tripartito lo va a hacer con estos señores y además con la señora Jessica Albiol.
Entonces vamos a tener
la alineación planetaria.
Illa, encara té temps en tot el debat de dir que no acceptarà els vots, ni per activa ni per passiva.
Identificar
però si els han reconegut,
ni per passiva ni per passiva. Hi ha una diferència, crec que entre tots nosaltres i el senyor Grecs. Mira, nosaltres, almenys jo, estic disposat que vostè es pugui expressar per dir les barbaritats que acaba de dir. I vostè acabava que alguns callem, i no ho aconseguirà.
Aquí podríem escoltar una mica de xafarranxo, Joan, que, com bé tu ens confirmaràs, al final del debat va anar pujant, no?, aquest to de...
Va anar pujant de to, es va començar a ser tot un grigall, per tant, no s'entenia gaire el que estava passant, eh?
Bé, en tot cas, els partits que es presenten, de fet, de les eleccions, coincideixen que cal més habitatge social, això sí, però tenen diferències sobre la limitació dels preus del lloguer. Comuns i la CUP volen un impost dels lloguers que sobrepassin l'índex de preus de referència, mentre que el PDECat aposta per derogar la llei aprovada al Parlament a l'última legislatura, que té com a objectiu, recordem-ho, regular els preus del lloguer. Un dels moments, però, més estel·lars de la nit se'l va endur Alejandro Fernández, qui va acusar a Garriga de populista per voler acabar amb l'autonomia i alhora ser diputat.
¿Pueden decir los catalanes cuántas camas de UCI hubiéramos podido montar si no hubieran destinado más de 250 millones a TV3? Díganselo a los catalanes, que eso es lo que les preocupa. Nosotros tenemos ideas y tenemos planes, pero sabemos que primero hay que recortar de sus chiringuitos y de todas esas fiestas que llevan décadas pagándose a costa de los impuestos abusivos de los catalanes.
Bueno, pero si cierra usted la autonomía y cierra el Parlamento de Cataluña, veo un poquito complicado que pueda desarrollar ese plan. No sé, creo, francamente. Aclárese, o cierra las autonomías y cierra el Parlamento, o no lo cierra.
Lo que primero que haremos
de
es
verdad,
recortar...
o es diputado o no es diputado.
Seré diputado. Y
populismo,
recortar el gasto político
populismo,
que ustedes llevan años
populismo,
despilfarrando.
No. Populismo, no.
Alguna cosa a dir?
No, jo crec... Mira, sí, ja que em deixes, Mercè, em dones pas. Jo crec que aquest... aquest candidat, Alejandro Fernández, és l'únic que va saber demostrar un parlamentarisme de gran talla, si m'ho deixeu dir així. Va estar fi, va estar irònic, va saber combatre molt bé l'extrema dreta. No seré jo qui digui que si algú va beneficiar el debat va ser Alejandro Fernández, però si algú va beneficiar el debat va ser Alejandro Fernández.
Joan, mira, dijous podrem veure si es tornen a repetir moments com aquest. De fet, es celebrarà el darrer debat a 9, a la sexta, a 11:45 de la nit.
En seguirem pendents d'aquest debat també a la sexta, 16 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs sí, pel que fa al trànsit, a aquesta hora estem molt pendents, sobretot de la situació a la C58. Es formen llargues cues a l'altura de Ripollet. Una possible incidència en sentit Terrassa genera aquestes cues que arriben des de pràcticament la ronda litoral. Es formen per sortir de Barcelona, també afecten a l'enllaç amb el nus de la Trinitat i segueixen congestionant aquest trànsit fins a l'altura de Ripollet. I, de fet, també afecten de retruc a la circulació a l'AP7, a l'altura de Barberà. És el punt d'enllaç amb l'autovia del Vallès. A l'AP7 es formen aturades en sentit Girona. També pel que fa a la circulació, veiem com a poc a poc millora la situació d'entrada a Barcelona. Només queden ara densitat en vies força transitades, com són la B23, la C32 i l'autovia A2, tot des de la Pota Sud, des del Baix Llobregat. També retencions a l'AP7, a l'enllaç amb la B23, a l'altura del Papiol, en sentit Tarragona. I pel que fa a la zona del Vallès, destaquem també dos punts habituals de densitat. La C17 ara pateix retencions a Parets, en sentit nord, i també a Caldes de Montbui es formen algunes retencions a la C59 en el sentit sud per anar cap a Barcelona. Per últim, ens fixem també en la situació de les rondes. Aturades habituals en tots els sentits, destaquem, però, que la circulació pateix més dificultats en el sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. I també hora de saber com està la situació del transport metropolità. Anem cap a Transmet. Xavier Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Continuem amb més informació, perquè la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha garantit que els resultats de les eleccions del 14 de febrer es faran públics el mateix dia.
Sí, finalment, Joan, tot i que aquesta setmana el govern català doncs advertia que si no es constitueixen totes les meses no es podia anunciar l'escrutini el diumenge, ara, amb les dades del Departament d'Exterior sobre la taula, l'executiu calcula que el 99% de les meses es podran constituir i, per tant, es podran publicar els resultats. Segons ha explicat Tuti, la preocupació i malestar per la data electoral, des del govern català es preveuen uns comicis amb totes les garanties democràtiques i sanitàries. En concret, el Departament de Salut calcula que el proper diumenge hi haurà entre 70.000 i 80.000 persones contagiades de Covid i contactes d'aquestes. Tot i això, ha recordat que a tots els col·legis hi haurà un protocol acurat que garanteixi el compliment de totes les mesures, també a la franja prevista pels contagiats, recordem-ho, recomanats de 7 a 8.
Després de quatre setmanes d'investigacions a Wuhan, els experts internacionals de l'Organització Mundial de la Salut conclouen que l'origen del coronavirus va ser animal, però no concreten de quina espècie, perquè no han aconseguit proves detallades sobre si el portador de la malaltia van ser els ratpenats o els pangolins.
Així és, Peter Van Ambare, que assenyala que, en tot cas, els ratpenats són els més sospitosos. Tota la feina que s'ha fet per identificar el seu origen continua assenyalant una reserva d'aquests virus o d'un virus similar en poblacions de ratpenats. Descarten, en tot cas, la hipòtesi de la filtració del coronavirus des d'un laboratori que consideren altament inversemblant. De fet, els investigadors creuen que la transmissió des d'un primer animal i després d'un segon, abans de contagiar els humans, és la teoria més probable. En Barek apunta que calen investigacions més específiques per confirmar-ho. Els experts asseguren que no han trobat cap indici de la presència del coronavirus a Wuhan abans del desembre del 2019.
I a tot plegat, els docents es vacunaran en el grup de treballadors essencials. Ho ha dit aquest matí el secretari general de Salut Pública, de fet ahir al matí, Josep Maria Argimon, a Catalunya Ràdio. Argimon va puntualitzar que l'etapa de vacunació que s'ha iniciat, que inclou els treballadors essencials, durarà uns 3 mesos.
No ha concretat, però, Joan, quan es començarà amb el personal docent? La vacunació d'aquest col·lectiu, que la setmana passada no es va incloure en el grup de personal essencial, ara sí es farà, en la mateixa etapa que els bombers, policies i altres sanitaris, com ara els podòlegs o els farmacèutics. Argimon també anunciava que d'aquí una setmana o 10 dies es vol començar una altra etapa de vacunació per les persones d'alt i molt alt risc. En aquest cas, deia ahir, necessitem vacunes, tenint en compte que les d'AstraZeneca, que han començat a posar des d'aquest dimarts, només s'administraran a les persones d'entre 18 i 55 anys. No es podran utilitzar, per tant, per immunitzar la majoria d'aquest col·lectiu que solen tenir més edat. Argimon creu que és una molt bona notícia que la gent es vulgui vacunar i espera que en la fase de vacunació massiva hi hagi una gran resposta de la població.
Això pel que fa a l'equip docent. Mentrestant, els alumnes de fins a 4 anys no es contagien de Covid a l'aula, segons un estudi.
Sí, atenció, perquè els infants més petits tenen més probabilitat de contagiar-se a casa que a les aules, segons un estudi fet durant el confinament. Segons les dades d'educació, 9 de cada 10 alumnes que han anat a escola cada dia i 9 de cada 10 grups estables han rebut la docència presencialment.
Més coses, arrenca el segon judici polític a Trump, un impeachment històric amb futur incert.
Sí, perquè l'expresident està acusat d'haver incitat a la insurrecció per la sala del Capitol el 6 de gener. El veredicte s'hauria de saber d'aquí una setmana per declarar-lo culpable. Fa falta el vot de 2/3 parts dels senadors, fet que fa molt difícil, Joan, una condemna.
I tornem a casa nostra perquè un jove de 14 anys ha mort apunyalat suposadament per un altre menor de la mateixa edat a Badalona.
Sí, el noi estava ingressat en estat crític a l'Hospital Germans Trias i Pujol després d'una baralla aquest diumenge i finalment ha mort. Els fets van passar diumenge a les 11 del matí al carrer Torrent d'en Grau de Badalona, a la zona de Montigalà. Els dos joves van tenir una discussió i, segons la policia, un va agredir l'altre amb una arma blanca.
La cantant Mary Wilson, fundadora del trio de Supremes, juntament amb Diana Ross i Florence Ballard, va morir aquest dilluns al 76 anys al seu domicili en Henderson, a l'estat nord-americà de Nevada.
La defunció de la cantant ha estat confirmada pel seu representant, qui no ha especificat els motius de la mort.
Més coses. L'any Joan Manent recupera l'obra d'un geni que porta mig segle oblidat. La seva megalomania i la dificultat de la seva música van jugar en contra de la seva pervivència.
L'any Manent, que ara comença, reivindica una figura cabdal en la història musical catalana, un violinista amb una de les carreres de més prestigi internacional, més de 4.000 concerts per tot Europa i Amèrica, a qui a inicis del segle XX es va considerar hereu del gran Pablo Sarasate, i a qui a la crítica alemanya va comparar per les seves òperes i sinfonies a Strauss o Mahler.
La festa de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat de Barcelona i cotitular de la catedral, manté aquest any els principals actes i els adapta gràcies a la tecnologia per fer-los arribar a tots els barcelonins i barcelonines, tenint en compte, això sí, l'actual context de pandèmia.
Sí, divendres, com cada 12 de febrer, la cripta on reposen les seves restes a la catedral estarà oberta de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. L'accés estarà regulat, però serà obligatòria la mascareta i la desinfecció de mans pels assistents. Hem de dir que a 9:45 del matí hi haurà laudes i goig de Santa Eulàlia al cor de la catedral. A la tarda, a 7:45 vespres i a 8:15 missa conventual, transmesa per Ràdio Estel, com cada dia, aquest cop a l'altar major, i cantarà el cor de cambra Francesc Valls.
I en plena esportiva, el Real Madrid s'ha imposat aquest dimarts sense complicacions a un Getafe en plena crisi de joc i de resultats, que no ha sabut aprofitar el mal moment dels de Zidane.
I és que els blancs no han hagut de realitzar cap gran actuació, Joan, per emportar-se els 3 punts davant d'un Getafe, que només ha sumat un punt a les últimes 4 jornades.
8 i 24 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada amb nuvolositat entre variable i abundant arreu de Catalunya i fins fa una estona encara caien algunes gotes a punts de les comarques del sud de Tarragona i també del sud de Lleida. Al llarg del matí continuarà aquesta nuvolositat variable i també a la resta del país pot arribar a caure algun ruixat de forma dispersa i llari amb poca quantitat d'aigua. Però a partir de mig matí, migdia, els núvols aniran desapareixent. Primer marxaran de les comarques del sud on entrarà el vent de mestral i amb el pas de les hores, a la resta del país també les clarianes guanyaran terreny. Per tant, de cara a la tarda esperem un ambient més assolellat i això permetrà que avui les temperatures diurnes siguin una mica més altes que les d'ahir perquè al migdia farà una mica més de sol. Tot i això, seran temperatures normals per l'època de l'any. De cara a demà, nuvolositat variable, algunes boires cap a l'interior allà on no bufi el vent, però a comarques de Tarragona, sud de Barcelona, les ventades demà al matí encara seran de moderades a fortes. A la resta, molta més tranquil·litat i ja diem que sense precipitacions. Demà, temperatures màximes un pèl més altes i de cara a divendres esperem més núvols, alguns ruixats i temperatures un pèl més baixes.
Gràcies, Jordi, per saber els actes importants d'un dia com avui. També saludem a aquesta hora a Berta Sacanell. Berta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 8:45 del matí, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 9:45, la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, protagonitzarà una roda de premsa sobre fiscalitat. A 12:00, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, informarà del primer paquet d'ajudes pel sector cultural per fer front a la Covid-19. I finalment, avui també el cap de llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, participarà en la roda de premsa organitzada per l'agència EFE. Aquests són els actes destacats previstos per l'agenda política d'avui.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
A mi la pandèmia més important del darrer segle. El no a tot no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
...28 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora d'anar cap al quiosc i saber... ...quines són les portades més llegides del país... ...Mercè...
Doncs, Joan, ens fixem amb el diari Ara, com han explicat doncs, aquest debat de nou d'ahir a TV3. Diu, quadern electoral, Illa concentra els atacs. Al periòdico, els candidats fan més profunda la bretxa en la recta final del 14 de febrer. A La Vanguardia no es fa cap referència. Això sí, es fa referència a l'entrevista a RAC1 d'ahir de Pablo Casado, que es distancia, diuen, de la gestió que va fer Rajoy de l'1 d'octubre. Al País podem llegir que Podem demanar despenalitzar l'enaltiment del terrorisme i el Punt Avui titula A Correcuita i fa servir també aquest debat a nou a bandes a TV3 amb aquest titular, foc encreuat i més retrets que propostes en una disputa marcada per la pandèmia.
Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Si ens fixem en periòdic d'Andorra, més de 400 residents volen treballar al nou punt de trobada.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, les peticions de vot per correu creixen un 155% a Girona. A la mañana llegim que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha concedit el distintiu d'internacionalitat per aquest 2021 als salons Eurofruit i Municipalia. A Diari Més Tarragona, les botigues de disfresses maquillen la campanya amb el carnaval escolar i avui llegim a la premsa del Baix, a Baix Llobregat, que Sant Joan d'Espí celebra aquest any el carnaval amb activitats en línia.
Marca d'aquesta casa, portades als diaris religiosos.
Catalunyacristiana.cat, el món ha superat els 95 milions de contagis per coronavirus. A Flama.info llegim que després de la projecció d'un vídeo realitzat amb imatges de diferents cultures en què la bellesa pot viure's amb impetu, escolta, mútua i proximitat, Vincenzo Palla, president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida de la Santa Seu, ha obert la roda de premsa aquest dimarts 9 de febrer agraint al Papa Francesc la situació de la Jornada Mundial dels Avis i dels Ancians, que per cert se celebrarà cada any el 25 de juliol. Religió digital. Llegim que el bisbe de Canàries, José Mazuelos, admet que no està bé que altres prelats escolin per rebre les vacunes. I a Vida Nueva llegim que Càritas destina 13 milions d'euros a recolzar l'ocupació.
Gràcies, Mercè. Com sabeu, en aquest programa seguim parlant amb els candidats a aquestes eleccions del proper 14 de febrer.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit i 31 minuts, un dia més, com dèiem, seguim amb les entrevistes electorals que anirem fent al llarg d'aquesta setmana durant, si m'ho permeten, la campanya més estranya de la història marcada per la pandèmia, la crisi econòmica, la crisi social i encara, a dia d'avui, per l'encaix de Catalunya amb la resta de l'estat espanyol. En parlem avui de tot plegat amb la número 2 a la llista per Barcelona del PDeCAT a les eleccions al Parlament de Catalunya, Joana Ortega. Senyora Ortega, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre.
Primer de tot, deixi'm preguntar-li com està anant aquesta campanya tan estranya, no?
Miri, vostè ho ha definit molt bé. És una campanya estranya, sobretot perquè als polítics ens agrada, en campanya, i ho hauríem de fer durant tot l'any, doncs poder copsar una miqueta la temperatura de la societat, no? I, per tant, és important la interacció, és important poder-nos explicar... Ara ens trobem en una situació, primer, que hi ha molta gent que ho està passant malament. Jo crec que és el primer que hem de situar. Després, que en aquest moment en què la pandèmia encara és tan gran, en què hi ha tants sectors econòmics tancats, en què hi ha tanta gent que encara està vivint amb més crueltat aquesta pandèmia que nosaltres estem fent campanya, és un xic estrany. I això també ho notem. I, per tant, doncs, ens hagués agradat doncs, que poder fer campanya més endavant, on haguéssim pogut parlar més distesament amb la gent, però bé, les coses són així. Tenim un projecte concret i ens agrada explicar-lo.
De seguida comencem a parlar d'aquest projecte. Avui aprofito i també li vull preguntar a Joana Ortega com va veure el debat d'ahir a TV3, si és que el va poder veure, i com va veure la candidata, la número 1, al PDeCAT, Àngels Chacón en particular.
Bé, jo vaig veure un debat en què hi havia molt soroll i això m'espanta perquè a vegades penso que pot ser un reflex del que pot ser el proper Parlament, molta baralla i molta acusació creuada. Entre tot això, val la pena destacar que qui sobresortia, sobretot amb propostes en positiu, qui va poder deixar sobre la taula aquelles propostes, aquell model de país pel qual volem avançar, va ser Àngels Chacón. I, per tant, en aquest sentit, home, orgullosa de que la candidata doncs, no caigui en el cos a cos únicament i que pugui, sobretot, explicar allò que creiem, allò que pensem, i que d'alguna manera no ens neix d'escoltar la gent i d'una visió oberta i integradora del que li està passant en el país.
Jo crec que en els debats, habitualment, en els debats polítics, però sobretot aquest any, s'està dient molt allò del parlem dels problemes reals de la gent, i nosaltres que volem encetar totes les entrevistes, avui especialment, li preguntava, evidentment, a Joan Ortega pel debat d'ahir, degut a la proximitat, però sí que comencem totes les entrevistes a candidats de les diferents llistes que es presenten per aquest 14 de febrer, amb unes dades que em semblen esfereïdores i que em semblen, sí, realment els problemes reals de la gent. Deixi'm comentar-li una mica aquestes dades. 150.000 catalans més en pobresa severa, gent que viu amb 16 euros al dia, segons el darrer informe d'Oxfam Intermón, més de 4.700 persones sense llar només a Barcelona, 1.239 persones dormint al carrer, segons dades d'Arrels Fundació, i tot plegat en plena pandèmia. Per on ha de passar la solució tot plegat?
Doncs miri, és veritat, perquè aquesta crisi, aquesta pandèmia ha estat una crisi transversal, no? I ha tingut conseqüències en tots els àmbits i, malauradament, com la majoria de les crisis, les persones més vulnerables han estat les que estan patint un major impacte, no? Doncs miri, tot això sobretot ha de passar perquè des de la política hem de donar respostes polítiques però de forma decidida, realista, àgil i urgent, perquè aquesta de l'ampliació de les dificultats no es cronifiqui. I això vol dir posar mesures necessàries, que la justícia social sigui la base i la vall per la implementació a favor dels més desfavorits. I aquí parlem des de persones a l'atur, persones en treballs precaris, que cada cop malauradament són més, persones amb discapacitat que han viscut d'una manera doncs quasi amb soledat i tota aquesta crisi i les conseqüències de la mateixa, gent amb problemes de salut mental. Per tant, hem de dirigir la intervenció de les polítiques públiques, però que, a més, s'han de plantejar, al nostre entendre, des d'una perspectiva integral i estratègica, perquè, sobretot, arribem al fons del problema i tinguem major eficàcia. I, per tant, nosaltres creiem que això és el més important, perquè només si ataquem aquesta fractura social que se'ns està produint amb tots els efectes de la pandèmia, amb mesures concretes, amb mesures que donin respostes a tots els col·lectius, només si ho fem així, podrem ser lliures algun dia.
A més, Catalunya, encara més dades, acabava el mes de gener passat superant els 500.000 aturats, és a dir, el 29% més d'atur que fa un any. Pel que fa a atur juvenil, la Covid fa disparar les xifres entre l'edat de 16 i 29 anys, un 30% més. Des de la política, també com creem més treball?
Pues miri, aquí hi ha dues coses. Primer, qui crea els llocs de treball són les empreses, són les pimes. Som un país de petita i mitjana empresa. Per tant, hem de posar tots els elements per tal que les empreses petites, les empreses mitjanes, puguin crear llocs de treball. Això vol dir seguretat jurídica. Això vol dir moderació fiscal. Hem d'intentar que no hi hagi aquesta pressió fiscal que sempre acaba doncs, xocant i afeblint en els més febles. Nosaltres hem dit que retrotraurem l'impost de successions i també l'impost de patrimoni. Però també passa per una col·laboració públic-privada. Tot això també passa doncs, per ajudar els joves a la búsqueda d'habitatge, per una banda, perquè hi ha un problema també d'habitatge real, però també per facilitar-los i que tinguin una quota d'autònoms simbòlics a iniciar la seva feina. Això passa per ajudar també a les empreses amb diferents aspectes fiscals per tal que contractin gent major de 45 anys, que contractin dones. Pensem que les dones també han estat víctimes en aquesta pandèmia, perquè a banda d'aquest teletreball que hem d'acabar d'ordenar, perquè és veritat que la pandèmia també ens ha portat coses bones i hauríem de saber gestionar aquest teletreball d'una manera intel·ligent. Però sobretot el que cal en aquest moment és que el govern remi a favor de l'economia productiva i sobretot per evitar que ningú quedi darrere, perquè és veritat que hi ha gent que potser doncs, té una situació tan precària que necessita unes accions i uns estímuls especials. Per tant, que ningú quedi enrere i després mesures específiques, concretes, ajuts de 2.500 euros en aquells sectors que han estat solidaris i que han tingut que tancar durant molts mesos perquè tothom poguessin gaudir d'una mica de millor salut. Per tant, no pot ser que la solidaritat quedi únicament en mans d'alguns. I acabo amb dues coses. Actitud. Actitud d'escolta activa. Segurament les restriccions i les mesures haguessin pogut estar diferents si s'haguessin concertat, si s'haguessin parlat i acordat amb els sectors.
I encara seguim parlant de pandèmia i de sectors, per cert, perquè com s'apunta dels sectors més afectats, més castigats, m'atreviria a dir, per la crisi del coronavirus, ha estat a les residències. Quin model sociosanitari proposa el PDeCAT? O preguntat d'una altra manera, han passat factura les retallades en sanitat dels darrers governs de Convergència i, per tant, cal també fer autocrítica?
Bé, el primer de tot hem de posar una miqueta en context. Quan vam arribar a la Generalitat ens vam trobar una situació molt complicada, que va ser els calaixos plens de factures i la caixa buida. Per tant, jo sempre dic, una tenim molta responsabilitat a l'hora de governar, perquè la millor política social és gastar allò que tens, no gastar molt més del que tens, perquè el que estàs és hipotecant la salut i estàs hipotecant els serveis socials del futur. Per tant, primer, rigor i responsabilitat. Priorització de les polítiques. Entenem que la política que s'ha fet amb les residències de gent grans no ha estat l'adequada. Nosaltres ja fa temps que reclamàvem que passés amb el sociosanitari. Creiem que aquesta sí que és una resposta, que a més és una resposta global i a més apostem per aquest model, però també apostem per incrementar aquell model d'atenció domiciliària que permet que la gent doncs, pugui estar a casa seva, pugui gaudir de totes les avantatges de viure a casa seva i que, a més, doncs, tingui aquesta cura, tingui aquest suport, no únicament del voluntariat d'aquest país, que també és molt important i l'hem de posar en valor sempre, sinó també d'aquells serveis socials de proximitat de l'Ajuntament.
Com sap, li parlava també de Convergència, perquè els darrers anys hi ha hagut diverses cissions, si m'ho permet dir així, del que en el seu dia era Convergència. Ha nascut PDeCAT, que ara encapçala Àngels Chacón, ha nascut Junts per Catalunya, que encapçala Laura Borràs, ha nascut el Partit Nacionalista de Catalunya, que encapçala Marta Pascal, per cert, tots trets, liderats per dones, i cal dir-ho i cal fer-ne esment. Però em sembla que no sé si els únics o els que menys els molesta que se'ls digui que venen de Convergència, que són postconvergents o neoconvergents, o com vulgui dir-se, és el PDeCAT, no?
Sí, de fet, sí. De fet, nosaltres no... I és veritat que el PDeCAT és un partit... No. Jo vinc d'una tradició demòcrata cristiana, jo vinc d'Unió Democràtica, i la veritat he trobat en el PDeCAT aquell projecte polític que situa primer les persones i que, sobretot, intenta posar l'accent allà on és necessari. Però jo, deixa'm dir, jo defenso amb orgull la tasca que en el seu dia va fer Convergència i Unió, que a més va ser fonamental per modernitzar, per enriquir, per democratitzar aquest país. Jo defenso amb orgull la tasca que varen fer amb el president Mas. I a més, crec que va ser una tasca doncs, de rigor i va ser una tasca, a més, en moments molt difícils. Per tant, varen ser capaç també de donar la veu a la gent, n'hem pagat les conseqüències, encara n'estem pagant les conseqüències, i crec que aquest és un camí inacabat i que des de la suma, però des del projecte polític de cadascú, hi hem d'anar avançant. Però jo no renego del passat. Jo crec que la societat ha canviat i les opcions polítiques ens hem adaptat. Però jo crec que és un error renegar del passat. És veritat que hi ha coses que no es van fer prou bé. És veritat. I n'hem d'aprendre, com tota la vida, com tota la vida. Per tant, escolta, intentant posar en valor allò que ens va aixecar com a país i intentant millorar allò que no va ser tan bo i, sobretot, intentant posar aquesta vocació de servei en els altres. Si em permet una cosa, miri, jo he estat 6 anys fora de la política, entre altres coses, perquè vaig estar inhabilitada al 9N. La gent del meu voltant em diu, però tu ara que estàs treballant en una empresa, tu ara que estàs fora de la política, que tens caps de setmana, per què t'hi tornes a posar?
Li fa il·lusió tornar al Parlament?
Miri, em fa molta il·lusió per 3 coses. Primer perquè crec que cap tribunal ha de troncar el projecte de cap persona, però el fet d'haver defensat la democràcia i d'haver donat a la gent, al poble, la veu. Número 1. Número 2. Perquè crec que en aquest moment cal molta coherència en l'acció política i molta fermesa i eficàcia en la gestió pública. I perquè estic una miqueta cansada també d'aquesta gesticulació sense resultats i aquestes polítiques extremistes. I vull defensar allò que crec. I vull defensar aquells valors que en el seu moment em van fer anar i baixar a la política. I, per tant, amb aquesta il·lusió hi torno, amb una esperança d'un futur millor i sobretot amb el convenciment de que tenim molt que aportar a la política, que hem d'escoltar molt més, que hem de tenir una actitud més humil i que tenim un deute amb la gent de poder fer aquelles polítiques que en aquest moment necessita la gent. Hi ha massa gent que pateix. La crisi ha atacat d'una manera molt més forta a la gent vulnerable i només serem lliures si som forts econòmicament i només serem lliures si som lliures socialment. Per això jo he tornat a la política per posar el meu gra de sorra, perquè crec que puc aportar, perquè tinc experiència, perquè tinc el convenciment i la determinació, perquè crec en aquest projecte polític.
Per cert, també que el PDeCAT, si no m'equivoco, és la llista que més alcaldes suma a dins de la seva llista, pròpiament dit, pel 14 de febrer. Esclar, arrel d'això hi ha qui diria, segurament, això denota o vol dir una política molt arrelada, molt al territori, o hi ha qui ho criticaria dient això és una política de dobles càrrecs.
Miri, jo crec que els alcaldes, jo els tinc un gran respecte. Quan vaig ser vicepresidenta del govern vaig tenir la responsabilitat de governació. I per tant, és aquella gent que coneix la realitat del territori, que cada dia està en aquest servei a la gent. Jo crec que ara el que convé és això, vocació de servei. Número 1, conèixer la realitat del territori. Ara ho han vist darrerament. No és el mateix posar unes mesures que han d'afectar doncs, el Pallars Jussà que unes que han d'afectar a Barcelona en quant a limitació d'activitats, per exemple. No és el mateix quan un alcalde doncs, veu el patiment i coneix el patiment, i sobretot ho han vist en aquesta època de Covid, doncs, que pot anar i conèixer i atendre quasi directament, sobretot en els pobles més petits, a les persones que estan passant en dificultats. I, per tant, és aquesta complicitat, és aquesta comunió, si em permet, entre la política i la gent. I jo crec que els alcaldes són els que més ho representen. És més, deixa'm que li digui una cosa, la majoria d'aquests alcaldes ni tan sols cobren per la seva feina que fan. Ens al contrari, a vegades els hi porta més problemes que altres coses. Sovint ens posem la ciutat de Barcelona com a exemple, però la realitat del país és que tenim més del 70% de pobles menors de 5.000 habitants. Aquesta és la realitat.
Parlàvem de la pandèmia, de salut, d'atur, d'economia. Amb el temps que ens queda també volem parlar de l'encaix de Catalunya amb la resta de l'estat espanyol. Per on ha de passar aquesta solució? És a dir, creuen que pot funcionar encara a dia d'avui la via escocesa o fins quan cal dialogar?
Miri, jo crec que el diàleg és l'instrument i l'eina que tenim els polítics per treballar. I l'eina ens ha de servir per buscar consensos. I consensos sempre, inclús en els moments en què pensem doncs, que ningú ens escoltarà, perquè, perdoni, per mi la confrontació no és una opció, perquè la confrontació significa tancar-te amb una posició i no moure't d'aquesta. I com vostè sap, doncs, en les negociacions s'avança quan hi ha diàleg, quan es poden contraposar els models. Per tant, jo crec que estem en un moment i nosaltres defensem un independentista moderat que sàpigui escoltar, que sàpigui empatitzar amb aquelles persones o amb aquelles opcions que no ho són, però que defensi que per nosaltres la independència no és un fi en si mateix, sinó que és un instrument perquè el nostre país tingui major quotes de benestar. I això significa anar sumant adhesions i, sobretot, anar reclamant allò que ens convé. Miri, jo no crec que perquè cridem més la independència arribi abans. Ni malauradament crec que allò que va començar el 9N va continuar l'1 d'octubre, malauradament, i li dic amb el cor, i a més per l'afectació que també hi tinc, malauradament no acabarà el 15 de febrer. Però sí que hem de treballar des dels diferents projectes polítics, però totes les opcions independentistes hem de treballar unides per anar sumant més gent i, sobretot, per poder fer un referèndum que sigui internacionalment reconegut i, sobretot, doncs, que tingui el màxim possible de resposta en el nostre territori. Aquest, jo crec que és el que necessitem en aquest moment i, sobretot, jo crec que aquesta és la resposta que podem donar a la gent.
De seguida parlem d'aquell 1 d'octubre. Abans deixi'm preguntar-li també, quan es refereix a independentisme moderat, es refereix a un independentisme sense dates?
Bueno, no, em refereixo sobretot, quan dic moderat, em refereixo a un independentisme realista. Si jo li dic que el dia 7 de febrer serem independents, jo l'enganyaria. I per tant, escolti, siguem realistes, perquè miri, sap quin és l'enemic més gran de l'independentisme? La frustració, el desànim i la manca d'honestetat a l'explicar les coses. No podem confondre els desitjos amb la realitat. Jo sóc la primera que desitjo que el meu país sigui lliure, però també vull viure lliurement dintre del meu país. I això significa explicar les coses clares. I això significa parlar clar. I mentre hem de gestionar el mentrestant. Perquè mentre tenim i treballem per aquesta llibertat del nostre país, hi ha un mentrestant que no pot deixar ningú amb un racó, no pot deixar ningú enrere, perquè només si avancem junts com a poble, tots, sense deixar gent enrere, només així ens podrem arribar a ser un país lliure.
I abans de passar al qüestionari de la Raga, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Abans de passar al qüestionari, que sempre volem conèixer a part de les idees del partit, de les propostes de partit, el candidat que ens acompanya, el volem conèixer amb una mica més de profunditat els darrers minuts. Li vam preguntar a Eulàlia Reguant de la CUP, li preguntarem demà a Roger Torrent d'Esquerra Republicana, li preguntarem divendres a Jaume Alonso Cuevillas de Junts per Catalunya. Deixi'm preguntar-li també a Joana Ortega, número 2 del PDeCAT. Quina quota de responsabilitat assumeix el PDeCAT pel que fa al desencís o a la frustració creada arran de l'1 d'octubre?
Sí, jo crec que tots en tenim una part de responsabilitat. Tots. Tota la gent que hem estat en política, tant si hem estat a favor com si hem estat en contra. I, per tant, jo crec que hi ha temes que un no pot situar en el debat polític com a element de confrontació. Per tant, jo sempre assumeixo la responsabilitat, com aquest cas que és compartida. Jo crec que desitjàvem tots, i jo no era el govern en aquests moments, però jo vaig anar a un col·legi electoral, vaig defensar les urnes, i malauradament, així com el 9N vam poder comptar 2.344.828 persones, a l'1 d'octubre van comptar derrotades. I això no pot ser, perquè això ens ha deixat una esquerda molt forta. Per això li dic que hem d'avançar d'una manera doncs més ordenada, que hem d'avançar des de la unitat, però des del realisme del que podem fer. I en aquest moment tenim clar que el que no podem fer és dir que demà passat serem independents. Per tant, escolta, assumim la nostra responsabilitat, sí, però ara caminem tots. Caminem tots cap a una unitat que ens permeti realment avançar, quan sigui possible, cap a aquesta independència que volem.
9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, ara sí, arribem al qüestionari de la Raga, però notícia de darrera hora, si m'ho deixeu dir, i deixeu-m'ho dir perquè ahir també Vicent Sánchez, jo crec que va fer un gran paper com a moderador del debat, una quota de pantalla del 28% i 600.000 espectadors. Em sembla una borrada per les hores que eren i el debat polític a 9 candidats, que no és fàcil de moderar, així que moltes felicitats a una televisió pública com és TV3. Ara sí. Ara sí, Mercè, bon dia, eh?
Molt bon dia,
Joana
senyora
Ortega.
Senyora Ortega, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ara el que fem és... Volem conèixer-la més d'una manera més humana, si m'ho permet, més la persona de Joana Ortega, Joan, i per això li preguntem, són preguntes ràpides, un lloc del món on li agradaria viure.
Àfrica.
L'adjectiu que millor la descriu.
Impertinentment optimista.
Si us plau, completi la frase. Quan se'm coneix, dono la sensació de ser...
molt més tímida del que sembla.
Si pogués parlar amb el seu jo del passat, què li diria?
Escolta més. Escolta més i quan creguis en algú, segueix caminant.
I una persona, pot ser pública o privada, que l'inspiri?
Doncs, miri, en aquest moment m'inspira la vicepresidenta dels Estats Units. Una persona que m'agrada, però m'ha inspirat Monier, m'ha inspirat gent del carrer. Miri, ahir parlava amb Francesc Romeu, un rector de, sí, de Santa Maria del Taulat. Doncs, tot i és una persona que realment doncs, va fer unes reflexions que em van arribar i asseguro que és una persona que en aquest moment per mi és un referent i m'inspira.
Ara li preguntem, Artur Mas o Carles Puigdemont?
Artur Mas.
I medita o resa o prega, senyora Ortega?
Jo medito i rezo, les dues coses. Crec que no són compatibles i a vegades són la mateixa cosa.
I la pregunta clau, si m'ho permet el Joan ràpidament, és la pregunta important, truita de patates o croquetes?
Ah! Truita de patates i truita de patates, però bueno, m'ha posat en una situació complicada ara.
Moltes gràcies per les seves respostes.
Gràcies.
Joana Ortega, número 2 del PDeCAT, aquestes eleccions el 14 de febrer al Parlament de Catalunya. Abans d'acomiadar-la, per cert, que no li he preguntat, amb un possible govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, PDeCAT votaria a favor i no només votaria a favor, estaria decidida entre el govern?
Bueno, jo crec que no és la vocació nostra per entrar al govern. L'important, sobretot en aquests moments, és poder ser la clau d'un govern que realment doncs, pugui col·locar i pugui centrar les polítiques del govern. Nosaltres sí tenim unes línies clares per donar doncs, el sí a la investidura, però per damunt de tot no és una ambició de govern el que tenim, és una ambició de condicionar el país, sobretot que no quedi en mans de l'extremisme com ha estat aquests darrers anys, sinó que quedi en mans d'una força moderada i centrada.
Ara sí, Joana Ortega, número 2 a les llistes per Barcelona del Partit Demòcrata de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Gràcies a vostès, molt amable. Adéu.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva o entra a ina.es. Es recomana portar el vot preparat des de casa i seguir les mesures Covid. Hem pres totes les precaucions per fer del vot un dret segur. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i arribarem a les 8 del matí. La cantant Mary Wilson, fundadora del trio de Supremes, juntament amb Diana Ross i Florence Ballard, va morir aquest dilluns als 76 anys al seu domicili de Henderson, a l'estat nord-americà de Nevada, i nosaltres que li volíem fer un petit gran homenatge. Baby Love.
Need you.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Amb una bossa, gran bossa d'indecisos que supera el milió de lectors a 5 dies pel 14F, el debat de TV3 es va convertir ahir la nit en un match ball pels aspirants a la presidència de la Generalitat. Els candidats s'encastellen en les seves posicions sobre aliances després de les eleccions. Salvador Illa concentra gairebé tots els atacs dels altres, especialment de Pere Aragonès. Un dels anuncis de la nit va ser el de la candidata de Junts, Laura Borràs, que afirmava que el doctor Josep Maria Argimon, actual secretari de Salut Pública de la Generalitat, serà el conseller de Salut en cas que aconsegueixi liderar el nou govern català. Per cert, el debat de TV3 va tenir un seguiment de 600.000 espectadors i una quota de pantalla del 28%. I avui també us podem explicar que la justícia basca fa reobrir bars i restaurants perquè entén que no són focus de contagi. El tribunal considera que no s'ha pogut demostrar que aquests establiments siguin la causa de l'augment dels contagis després de Nadal. I les vacunes fan caure un 70% els contagis a les residències de gent gran. Familiars i geriàtrics demanen ara que es flexibilitzin les restriccions després de la campanya de vacunació. I sortim a l'exterior perquè després de 4 setmanes d'investigacions a Wuhan, els experts internacionals de l'Organització Mundial de la Salut conclouen que l'origen del coronavirus va ser animal, però no concreten de quina espècie, perquè no han aconseguit proves detallades sobre si el portador de la malaltia van ser els ratpenats o els pangolins. I ens ho informava en Joan Trias, la cantant Mary Wilson, fundadora del trio de la Suprem, juntament amb Diana Ross i Florence Ballard, va morir aquest dilluns als 76 anys al seu domicili a Henderson, a l'estat nord-americà de Nevada. I acabem explicant-vos que la festa de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat de Barcelona i cotitular de la catedral, manté aquest any els principals actes i els adapta gràcies a la tecnologia per fer-los arribar a tots els barcelonins i barcelonines, tenint en compte l'actual context de pandèmia. De fet, divendres, com cada 12 de febrer, la cripta on reposen les seves restes de la catedral estarà oberta de 8:45 del matí a 6:45 de la tarda. De l'accés estarà regulat, serà obligatòria la mascareta i la desinfecció de les mans pels assistents. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
A mi la pandèmia més important del darrer segle, el no a tot, no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik,
Eleccions catalanes, amb Xavier Torrents.
Ja ho sabeu, 5 minuts que passen de les 9 del matí, i a aquesta hora, com sempre, seguim la campanya electoral amb el politòleg i professor Xavier Torrents. Professor Torrents, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Comencem, com sempre, amb les entrevistes que anem fent a aquesta casa i després seguirem per al debat electoral d'ahir, que a mi em sembla que va deixar moltes coses interessants. Abans, però, ahir vam parlar amb el número 3 del PSC, secretari general d'Units per Avançar a la llista de Barcelona per les eleccions al Parlament de Catalunya, el senyor Ramon Espadaler, com sempre, Xavier Torrents, que vol treure aquests ets i uts, que ens diu sempre de cada candidat, així que som-hi.
Sí, els ajuts de l'entrevista el dia anterior, en el cas Ramon Espadaler, que no es presenta dient com a tal partit directament, Units per Avançar, sinó en coalició, en aquest cas, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. En aquests ajuts, que sempre diem coses destacables i positives de cadascun dels candidats, perquè tots tenen aspectes, diguem-ne, que podríem destacar d'ells, i també ho farem de Ramon Espadaler, en aquest cas podríem destacar l'èmfasi que va posar en les famílies com una unitat de la societat. Pensem que a vegades quan parlem d'un país, d'una societat, es parla més a nivell macro, polític, país, nació, societat, i a vegades es parla a nivell micro, tan micro que es parla només de la persona com a individu, però com a tal persona, presa individualment. Ell, doncs, va posar sobre la palestra que hi ha altres, diguem-ne, col·lectius en els quals convivim les persones dins d'un país que són la comunitat i també, en aquest cas, la família. Això seria un aspecte destacar de tot el seu missatge, del discurs que va fer allí, i entrem en aquella vessant que potser, si ens senten els candidats i candidates, no els agrada tant, però que els oients tenen dret també a veure, no diré el costat obscur de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, ningú dels candidats, diguem-ne, que passen per Ràdio Estel ha esdevingut mai Darth Vader, però és veritat que tots tenen punts febles i aquests punts febles també va bé que es coneixen. I saben per què ho hem introduït en aquest espai de primera hora, en aquest espai de realpolític? Veure aquest costat potser més obscur, aquest costat més criticable de forma constructiva, no és perquè els polítics també són persones humanes, perquè els polítics tenen, diguem-ne, la vessant, diguem-ne, positiva i negativa. No hi ha ningú ésser perfecte. Quan hi ha persones que creuen que són éssers perfectes, és que creuen que són Déu. I això no és, diguem-ne, acceptable. Ningú, diguem-ne, pot comparar-se a Déu. I, per tant, tots són persones. I, per tant, també, de Ramon Espadaler, diguem-ne, posarem sobre la taula un aspecte que, de fet, ha coincidit amb l'entrevista d'avui a Joan Ortega, i és que aquell partit històric, que era Unió Democràtica de Catalunya, que es va dissoldre fa uns anys, era un dels dos grans partits històrics, diguem-ne, que nascuts a Catalunya es mantenien. Un era Esquerra Republicana, en aquest cas encara és un partit, diguem-ne, existent i que pot acabar no guanyant les eleccions, però probablement la presidència de la Generalitat, i això en parlarem després d'aquesta anàlisi de l'entrevista d'allí, de Ramon Espadaler, però l'altre era Unió Democràtica de Catalunya. Allò que podríem dir que li podríem treure l'aspecte més criticable és que, caram, un partit que era petit, perquè, i no estic parlant de l'època de la República, estic parlant de l'època més recent, era un partit petit, perquè recordem que de Convergència i Unió tenia un 25%, una quarta part del poder, a vegades una miqueta més, amb escreix, però tenia només una quarta part, que quan es va dissoldre el partit van veure que tenia menys militants del que aparentava, de la seva aparença, però, caram, es va dividir en quatre partits, per entendre, o quatre, diguem-ne, tendències polítiques, seria la paraula més adequada. Per un cantó, Units, diguem-ne, per Avançar, de Ramon Espadaler. Per un altre, hem vist Joan Ortega, que en aquest cas està dins, com a independent, però dins del PDeCAT. Per un altre, vam veure l'altre dia que va vindre aquí a Ràdio Estel, Eva Parera, dins del Partit Popular, i per l'altre, qui encara s'ha mogut més, Antoni Castellà, que a les anteriors eleccions anava coligat amb Esquerra Republicana i ara va dins de Junts. Per tant, clar, aquesta és la part, podríem dir, la vessant més criticable, que és que un partit que era petit, que estava molt unit, que ha fet la paraula Unió, era la principal de les seves sigles polítiques, Unió Democràtica de Catalunya, la paraula Unió, resulta que després, un cop el partit es dissol, es divideix en quatre tendències polítiques, cinc, si considerem el cas de Demòcrates, d'Antoni Castellà, que estava abans amb Esquerra Republicana i ara està amb Junts. No? Per tant, tanta divisió podia néixer d'aquella família democràtica cristiana, clar, no té res a veure amb Angela Merkel o la democràcia cristiana d'Alemanya, que no només és el primer partit d'Alemanya, el gran partit d'Alemanya, diguem-ne, que governa Alemanya, sinó que, a més, ha estat mirada per persones de totes les tendències polítiques, fins al punt que els socialdemòcrates pacten i fan coalició de govern amb Angela Merkel. Per tant, en aquests, diguem-ne, uts de Ramon Espadaler, coaligat, en aquest cas, venint en representació del Partit dels Socialistes, encapçalat per Salvador Illa, doncs dir que potser abans de voler com a candidat polític unir a la societat catalana, cohesionar la societat catalana, potser s'haguessin d'haver cohesionat ells mateixos, les persones de moral cristianes, dins d'una mateixa formació política. I ho deixem aquí perquè és l'anàlisi, com fem cada dia, de l'entrevista al dia anterior, sobre els candidats a les eleccions catalanes d'aquest proper 14 de febrer, que déu-n'hi-do el rebombori que ens està donant, i fins i tot, permetin-me als oients, aquesta petita pinzellada humorística, li fa perdre la son al presentador de primera hora, Joan Trias, que crec que només ha dormit 3 hores i escaig.
Sí, senyor, 3 hores i alguna cosa més, gràcies al debat. Com sempre, molts hem dormit poc. Quan Mercè Raga aquest matí deia tu has passat bé a Twitter, Joan, sí, és que durant el debat, i fem-ho públic també, em vaig divertir molt, no només amb gent d'aquesta casa com amb Rafa Sanahuja, en parlarem després, sinó comentant el debat també amb el mateix Xavier Torrents, comentant el debat amb un altre col·laborador d'aquesta casa com és Guillem Porçals. En fi, que va estar animada també la nit d'alguna manera. Per cert, ahir parlàvem amb Ramon Espadaler, em parlava d'aquesta escissió d'Unió, en parlarem demà de l'entrevista d'avui amb Joana Ortega, i em parlava d'aquestes diferents escissions en les que s'ha convertit l'antiga Unió, no? No sé si quedar-me amb dues, i no sé si pensar, i demà ja comentarem l'entrevista amb Joana Ortega, però no sé si pensar que Ramon Espadaler, per entendre'n, seria la decisió més Duran i Lleida, i Joana Ortega seria la decisió més Joan Rigol, d'Unió.
Doncs sí, és una bona anàlisi. Mira, de fet, ara intercanviem els papers, Faré jo de periodista i li preguntaré al Joan que farà de politòleg, perquè realment ha fet una bona anàlisi politològica.
No m'ho faci, això,
Sí, ha fet una bona anàlisi politològica. El sento de lluny, avui, Joan, però en canvi, l'anàlisi que ha fet és molt proper a la realitat, diguem-ne, del que tenim. I és veritat, òbviament, Joan Ortega va en aquesta línia que, bueno, el gerent demà, doncs, farem aquestes pinzellades més de diàleg, de consens, de centrar-se, que és, diguem-ne, el tarannà que tenia Joan Rigol, no cal dir-ho, i en aquest cas Ramon Espadaler, doncs, què es va dir sempre de Duran i Lleida? Duran i Lleida sempre es va dir que volia haver estat ministre socialista en un govern socialista. Mm. Doncs mirin, al final Ramon Espadaler ha anat amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
I al final, si no m'equivoco, crec que Joan Rigol, a més, està als últims llocs com a paper simbòlic a la llista del PDeCAT de Joan Ortega i d'Àngels Chacón. En fi, tot plegat que ho comentarem demà. Abans, però, avui també volíem comentar, com ens deia el professor Torrents, el debat d'ahir, que déu-n'hi-do, jo crec que es va notar la diferència, si més no en la proximitat pel que fa al dia de les eleccions, pel que fa al debat de Televisió Espanyola que vam poder veure el passat cap de setmana, no?
Sí, bueno, primer destaca una cosa que no vull que passi desapercebuda. En el moment de començar el debat de TV3, el presentador i director de TV3 va dir una cosa que els oients de Ràdio Estel ho senten cada dia en paraules semblants justament del periodista Joan Trias. El presentador de TV3 va dir que era la campanya més remoguda i complexa, com cada dia el Joan ens recorda a primera hora de Ràdio Estel, que és la campanya més estranya. Doncs bé, ja veig que coincideixen els periodistes, tenen un llenguatge similar. Uns diuen campanya més remoguda i complexa, aquí a Ràdio Estel el Joan ens diu que és la campanya més estranya, i efectivament és així. Com estrany està sent els debats, perquè en cada debat sembla que estiguin sent personatges diferents. Hi ha el debat que es va veure ahir a TV3, el debat que es va veure o es va escoltar a La Vanguardia, el debat que es va veure a Televisió Espanyola, sembla que adoptin estratègies diferents en cadascun d'ells. En el debat de La Vanguardia encara se sentia a parlar com un debat de tots contra Illa, que jo crec que han fet pujar els votants, els socialistes, els votants a Salvador Illa, just per aquesta estratègia de tots contra un. En un altre debat, crec recordar que era el de TV3, doncs era tots contra tots, és a dir, que es tiraven els trastos uns als altres i els altres als uns, i com a tal, i semblava que fossin monòlegs, però és veritat que part d'aquests monòlegs de cadascú es venia molt bé a si mateix, de tant en tant sí que també, òbviament, vam veure que llançaven els trastos uns als altres, però intentaven dir que nosaltres som els millors. I a veure, la societat és més madura del que a vegades ens infantilitzen els discursos polítics dels candidats i candidates que es presenten el 14 de febrer. Els votants són més madurs i no cal que ens diguin que són els millors. Ningú és el millor. Encara que cadascú de nosaltres voti a un partit o una formació política, una coalició política determinada, un votant madur sap que quan va votar no vota el millor partit, vota el partit que possiblement ho farà una mica millor que altres, d'acord amb les opinions polítiques de cadascú, no? I això allí una mica va trontollar, no? Va trontollar perquè semblava que tots eren... tots vosaltres ho feu malament, jo ho faig molt bé. Tots vosaltres ho feu malament, jo ho faig molt bé. Però hem dit per 9 candidats diferents, en el qual es va muntar aquell guirigall que, en certa manera, doncs, vam sentir allí. I bé, també hem de situar els debats, com el debat que avui hi haurà a La Sexta, a la televisió de La Sexta, i qualsevol debat que pogués haver, que és contextualitzar aquests debats. Els debats acostumen a agradar a dos tipus de persona. Un, el perfil, tipus Joan Trias o Rafa Sanahuja o la Mercè o jo mateix, que ho analitzem. Uns ho analitzeu des del periodisme, uns altres ho estem analitzant des de la ciència política, però els analistes, diguem-ne, no? I com hem d'analitzar, hem de veure i escoltar el debat. I els altres són els que els militants, els simpatitzants, els afins, és a dir, aquelles persones que els bull la sang cada cop que s'apropen unes eleccions. Però cada cop menys, els debats electorals serveixen per a aquelles persones que, bé, no estan gaire atents a la política en el dia a dia i s'enganxen per veure a qui votaran i veuen el debat. Passa, excepcionalment, en debats amb molta pugna política, amb molta, diguem-ne, tensió política. Però hem de resoldre que les eleccions del 14 de febrer ja no tenen la tensió política d'aquelles eleccions, per exemple, de desembre del 2017. Per tant, ja no hi ha tanta audiència com aquella edició, diguem-ne, o aquelles eleccions o comicis electorals del 2017. Però això és normal en política.
Tot i així, professor...
Que m'equivoqui, és el gran pronòstic que he dit un i altre dia gairebé a Ràdio Estel, que espero que m'equivoqui, que és que si els debats provoquen també menys atenció mediàtica, vol dir que també hi haurà menys participació aquest diumenge 14 de febrer. I espero que m'equivoqui, perquè jo de debò m'agradaria ubicar-me aquesta anàlisi. No, òbviament, no tindrem aquell més de 70% i escaig de votants de les darreres eleccions, però malauradament tampoc arribarem entre un 60 i 65%. Molt em temo que la participació es trobarà entre un 55 i 60%. I a la nit electoral o l'endemà tots els polítics diran que és per culpa de la Covid. I no és només per la culpa de la Covid, ja ho avancem ara, sinó també per certa desafecció política d'una part de la ciutadania que ja està cansada de que els polítics estirin els trastos i més en una situació de crisi sanitària i crisi socioeconòmica tan forta com la que estem patint.
Deia tot i així, professor, Déu-n'hi-do, la quota de pantalla que va aconseguir TV3 ahir, sortia tot just fa uns minuts publicat, vora el 28% de quota de pantalla i uns 600.000 espectadors de mitjana. A mi m'ha sorprès.
Bé, una cosa és la quota de pantalla, que és en aquell moment de la gent que mira la televisió quant guanya TV3, Val? Això diguem-ne, és una qüestió diguem-ne, més relativa, però l'altra és en números absoluts, de fet, quanta gent ho ha vist. En altres moments de la història de les eleccions catalanes ha hagut diguem-ne, moltes més persones que han vist aquest tipus de debats, a TV3 o a altra cadena, però en relació a les eleccions catalanes. No? Bé, torno a dir, Joan, ojalà m'equivoqui en la dada de participació. És un dels pronòstics que més m'agradaria equivocar-me. Ojalà.
Per últim, professor, jo no sé si coincidirà amb mi o no, i per tant sí que li vull preguntar des del seu punt de vista d'anàlisi, que sempre ens agrada escoltar en aquest programa i en aquesta ràdio. I deixeu-me fer també avui una mica de professor Torrents quan dic no opino, faig de simple mer espectador o de transmissor de la realitat, del que veig. I jo ahir vaig veure que qui va ajudar més al debat, a qui afavorirà més el debat, és Alejandro Fernández, del Partit Popular, i a qui va perjudicar més el debat és a Dolors Sabater, de la CUP Guanyem. No sé si és la seva mateixa percepció.
Bé, ahir va passar al començament del debat una cosa que jo no vaig arribar a entendre com passava, no tots els candidats, però bona part dels candidats, que es van posar nerviosos quan parlaven. És a dir, semblava que fossin les seves primeres eleccions i que estaven com nerviosos en el discurs, en el fil conductor. Això, les primeres intervencions. Val? Després, en el debat, és veritat que, per exemple, allò que va passar amb Salvador Illa en els primers debats, o en els primers moments de campanya electoral, que tots anaven contra ell, i ell, diguem-ne, ressorgia com l'Ave Fènix, diguem-ne, com a protagonista, allí ja no va ser el protagonista, Salvador Illa. Aquí hi ha hagut un canvi. I és cert que un candidat que ho tenia tot advers, que és el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, el qual té les pitjors notícies durant campanya electoral, que és tot el judici que està vivint a Bárcenas, i que per molt que diguin al Partit Popular que Bárcenas ja és el passat del PP, és la història del PP, perquè el que no val és dir que quatre redactors de la Constitució espanyola ara estan amb el PP, i per tant dir que una cosa de tant del passat, que de fet no existia ni el PP, era Aliança Popular i altres partits, doncs que això, que si jo era història, Bárcenas també és història del PP, no? Davant aquestes notícies, Alejandro Fernández d'allí, és veritat, va tenir el seu gran moment de tots els debats en el qual va ser protagonista, sobretot quan va plantar cara a Vox. I per què això? En aquest cas ha estat molt ben assessorat, o ell ha sigut per iniciativa d'ell, pot haver un sorpasso de Vox davant del PP. I, per tant, s'ho està jugant tot. Ara bé, també això mostra la feblesa del Partit Popular català, que és que si per el temps debatent amb Vox, que és un partit en aquests moments a Catalunya extraparlamentari, vol dir que el PP no és el PP d'Espanya en el qual és el segon partit, és un partit, diguem-ne, de govern o governable, sinó que el PP a Catalunya és un partit petit, perquè si no, no s'entendria que els grans moments de televisius allí d'Alejandro Fernández del Partit Popular és quan li planta cara a Vox. Si fos un gran partit a Catalunya el PP, li estaria plantant cara més, diguem-ne, de tu a tu, o bé a Pere Aragonès, o bé a Salvador Illa, cosa que va fer en alguns moments, però no va ser en els seus moments brillants televisius, als quals crec que referia el Joan, sinó al moment en què fins i tot va defensar l'estat de les autonomies davant de Vox.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. El seguim convidant a que segueixi aquesta campanya amb nosaltres. Encara ens queden dos plats forts a Ràdio Estel. Demà Demà parlarem amb Roger Torrent d'Esquerra Republicana i divendres amb Jaume Alonso Cuevillas de Junts per Catalunya, i ho analitzarem tot plegat, com és habitual, no només la campanya, sinó també les entrevistes i els candidats, amb el professor Xavier Torrents. Politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre, un plaer, que vagi molt bé.
Bon dia, fins demà.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Freqüència modulada.
Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur.
Gairebé 28 minuts que passen de les 9 del matí quan sentiu aquesta sintonia que s'allarga, és que el nostre tècnic és en Jordi Carretero, que li encanta ballar aquesta sintonia.
Sí, no? Però avui ha estat trist.
Avui ha estat trist?
Sí, perquè no l'ha ballat.
Va veure el debat, també.
Possiblement.
Sí. Sí, amb cara de resignació. En fi.
Ho està dient amb els ulls.
Exacte. Mercè Raga, freqüència modulada.
Vinga, va. Un dia com avui, del 2005, s'anunciava això.
Qui es casava?
Anglaterra. Príncep Carles de Gales anunciava la seva boda, la seva esperadíssima boda, amb Camilla Parker Bowles. Què has de dir
d'aquesta
unió?
No
et vols pronunciar?
No em pronunciaré.
I ara què fem?
En fi. Diguem-ho finament. Príncep Carles d'Anglaterra anunciava la seva boda
amb
aquella dona.
Ja està tot dit. 1967. Va, anem amb el capítol de les felicitacions. Avui qui fa anys és Laura Dern, actriu nord-americana, en fa 54. Elizabeth Banks, també, actriu, cineasta i productora nord-americana, en fa 47 anys. La podem veure entre altres pel·lis als Jocs de la Fam. I avui també qui fa anys, el Gavi del Barça. Te'n recordes del Gavi?
Sí.
Sí?
Sí.
Que actualment dirigeix la Unió Esportiva... Ai, no, es deia Gabri.
Gabri, sí.
Sort
sí.
Que tenim el Jordi que apunta tot, eh? Es deia Gabriel, però tot i així... Clar, exacte, era més conegut com Gabri. És que em fa uns sotracs. Us volia explicar que actualment dirigeix la Unió Esportiva Olot de la segona divisió B d'Espanya i en fa 42 anys. I avui també, qui fa anys?
A menudo me recuerdas a alguien.
Qué bon és.
És Roque Narvaja, que músic argentí. Clar, tothom escolta aquesta cançó, Santa Lucía, i l'identifica Miguel Ríos, però va ser Roque Narvaja qui la va criar i després qui la va popularitzar doncs va ser Miguel Ríos. I també qui fa anys avui és Nagore Robles, col·laboradora de televisió i tertuliana. També saps qui és, no? No, ni idea, ho suposava.
Pensava que era japonès amb aquest nom fixat.
No, és basca. 30...
Molt bé, Joan Trias, 30... estàs dormit i un dia dormint no pots fer ràdio.
38 anys em fa Joan. I avui, qui també fa anys, Roberta Flack, cantant nord-americana, em fa 84 anys.
Aquesta sí,
eh? I...
ella.
L'escoltem. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs vinga, com cada dimecres que ens acompanyen en aquesta secció que sempre ens ajuda a analitzar l'actualitat, Eulogi Broto, com sempre professor de l'ISCREP i jurista. Eulogi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Teresa Carreras, periodista especialitzada en l'actualitat i la política europea. Teresa Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom també.
Si em permets, Teresa, tinc un deute pendent amb l'Eulogi, així que també deixeu-m'ho fer públic. Eulogi, què és això de l'año, de l'árbol de l'año en Espanya 2021?
I tant, molt bé.
No et seguia, diu un deute, no et seguia. Sí, bé, és un concurs que escolleix l'arbre més representatiu de l'any, en base a uns criteris doncs, de tamany, d'antiguitat, de vida i sobretot de simbolisme per la població on es situa. No? Mm-hmm. Llavors, el guanyador d'aquest any és una alzina mil·lenària del poble d'on és originària la meva família, d'Aragó, mm-hmm. al Pirineu d'Osca, un poblet molt petit, de 26 cases, que es diu Lecina.
Que és meravellós,
per cert. I estem a la fase d'árbol europeo de l'any, és a dir, un arbre de cada país, de la Unió Europea, es presenta, i el mateix, en base a l'arrelament d'aquest arbre amb el simbolisme per la població i la qualitat física del mateix, doncs es produeixen unes votacions per escollir-ho. Al final és una competició, per dir-ho així, molt, molt maca, és en pro de la vida, de l'ecologia, i és un reconeixement doncs, a aquesta vida que tantes vegades maltractem. No? Per tant, gràcies per prestar-me els micròfons per això, i agrairia als oients que entrin al link que hi ha per votar, que mirin tots els arbres, i si en algun moment els hi sembla que aquest arbre de l'Aragó és el més maco, que ho és, òbviament, doncs que votin els dos arbres de votadors que més els hi agradin. És una qüestió molt, molt bonica i que uneix molt a la comunitat.
Doncs ja ho sabeu, aquesta alzina mil·lenària, de veritat que, mireu, em va enviar una fotografia a l'Eulogi Brotó, i és meravellós, de veritat que és imponent. Podeu votar aquesta alzina mil·lenària de Lecina, www.treeoftheyear, l'arbre de l'any, en anglès, www.treeoftheyear.org. És així de fàcil, i escolta'm, que fareu a un poble com és Lecina, que és meravellós, del Pirineu Aragonès. Molt feliç, molt feliç. Ara sí, entrem en qüestió. Teresa, vas veure el debat ahir?
Sí, vaig veure el debat, sí. Una mica llarg, però sí.
ara te m'heu preguntat, ho vas aguantar?
Sí, cada dia s'hi posen per més, perquè més llarg que el de Televisió Espanyola, però sí.
Què et va semblar tot plegat?
A mi em va semblar que ja arribem a la recta final, que realment cada un es va mantenir en les seves posicions i sobretot, que cada un es declara com a vot útil. Vull dir que això no sé si ho podrem... en fi, cada un és el vot útil. Per tant, que bé, jo penso que es va encarar bé la recta final de la campanya. Sí.
Sí, eh? Eulogi?
Jo vaig trobar una mica més del mateix. Poques iniciatives de futur. Més enllà de que tothom parlava de diàleg i de més, eren oferiments buits, perquè no es concreten mai en res. Em va sorprendre, més enllà d'intentar pescar, o sigui, d'intentar la fugida de vots propis, l'enfrontament directe del Partit Popular amb Vox, que bueno, vaig trobar adequat amb la situació dels últims dies, on Vox ha anat una mica a incendiar llocs com Vic, Ripoll, etc. Inclús un comentari que jo volia fer la setmana passada des d'un punt de vista jurídic, la sol·licitud d'atacar directament la llibertat religiosa que s'està plantejant en categoritzar algunes mezquites com radicals, des del punt de vista d'un partit polític, això vulnera la Constitució i atenció amb això, perquè recordem que la llei de partits permet il·legalitzar partits, només s'ha fet servir un cop en aquest país, per patar una, però que atentin en el seu ideari contra els drets fonamentals, i recordem que la llibertat religiosa és un dret fonamental. No? Per tant, em va agradar que dintre de tot se li plantés cara a aquest ideari des de tots els altres partits, inclòs els que estan més a prop. Però poques iniciatives, la veritat, poques iniciatives per sortir de l'atzucac en el que estem ja fa tant de temps.
Ara faré una...
Deixa'm afegir,
sí, Dani,
que a mi em fa bastant de respecte el fet que cada vegada més les idees dels partits d'extrema dreta es van colant en la campanya, si treuen algun vot a les institucions, I això crec que és molt seriós. Però veig que el senyor, el representant de Vox, es veu molt clarament que s'equivoca molt i que sobretot no informa, va repetint consignes. I això espero que la gent ho tingui en compte.
Abans de fer-vos una darrera pregunta sobre el debat i ja passem a altres temes, ens analitzava la situació que ha creat Vox sobre la qüestió de les diferents fes, com és la fe musulmana, atacant-la i titllant-la de radical. Eulogi, ens plantejaves una base jurídica que és la il·legalització d'un partit. A dia d'avui ja diries que hi ha prou base jurídica per poder il·legalitzar Vox?
A veure, jo parteixo del que estableix la llei, no? I aquest fet de la llibertat religiosa, entre altres, és un dels drets fonamentals protegits per l'ordenament jurídic en més alt grau, no? El problema és que se'ns omple la boca des de certs partits de constitucionalisme. O sigui, el debat d'ahir anava sobre dos eixos. Separatisme amb el caliu que li volen posar de pejoratiu al terme, no? I constitucionalisme. Quan hi ha molts dels missatges d'alguns dels partits que s'anomenen constitucionalistes que són contraris a la Constitució, el qual suposa una certa ironia, per no dir un cert nominalisme fals. O sigui, que un partit que ahir ho deia públicament i tothom, bueno, però quan li contestava, no? Quan vostè tingui l'escó ja no tancarà l'autonomia, no? Però un partit que vol fer desaparèixer les autonomies, que vol limitar la llibertat religiosa, escolti'm, les autonomies són la base del sistema constitucional actual. Per tant, es podrà tenir la ideologia a defensar com tothom, però no es pot anomenar constitucionalistes. Llavors aquesta qüestió es diu d'aquesta manera per prejudicar i per demonitzar el contrari ideològic. I per això dic que no veig cap avanç en la situació dels dos pols extrems que no es volen seure i escoltar-se i parlar. Perquè inclús el senyor Illa, quan deia no, el que toca és passar pàgina, és a dir, que ho deia amb un caliu d'ignorar el que hi ha hagut aquests últims anys, no? I el que hi ha hagut no es pot ignorar.
Sí, sí.
Vull dir, aquí hi ha una població, sempre es diu prescindir de l'altra meitat de Catalunya, que quan parlem de constitucionalisme també s'està intentant prescindir de l'altra meitat de Catalunya, la que seria, doncs, per dir-ho així, més nacionalista. Per tant, falta un lideratge de diàleg. El senyor Fernández va parlar de la transició, de recuperar aquell esperit de la transició, però després va retreure tota l'estona la taula de diàleg i de més, no? Per tant, recordem que la Constitució es va negociar entre partits i entre els quals hi havia representants de tots els que estaven ahir, que es van haver de seure inclús després de situacions molt més greus que les que hem viscut fins ara. Per tant, no entenc jo que en un marc democràtic no es pugui seure a una mesa, diguem-li com li diguem, per parlar d'un problema que són evidents.
No sé si podem escoltar la Teresa o l'hem perdut, Teresa? Sí, em sembla que l'hem perdut. Deixeu-me continuar, doncs, amb l'Eulogi, perquè apuntava molt bé el que volia preguntar-los jo, tant a l'Eulogi com a la Teresa, que era una percepció, evidentment, personal, però és una percepció, i que ningú s'ho prengui com a una opinió respecte al que diuen o al que proposen els diferents partits, sinó només de com va anar ahir el debat. Jo no sé si ahir el debat, políticament parlant, a qui més va afavorir... Mira, em sembla que ja la tenim. Teresa?
Sí, hola.
Sí, ja ets amb nosaltres, eh? Mira, estava preguntant-li a l'Eulogi, arrel del que deia d'Alejandro Fernández del Partit Popular, si en certa mesura a qui més va afavorir el debat va ser Alejandro Fernández del Partit Popular, precisament per aquesta confrontació amb l'ultradreta, i a qui més o a qui menys va ajudar el debat, d'altra banda, va ser Dolors Sabater per part de la CUP. No sé si és la vostra percepció, també.
Jo voldria dir molt breu, perquè estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet l'Eulogi, l'ha estat escoltant. A mi em sembla que és la primera vegada que veig el senyor Eduardo Fernández, el líder del PP, Molt enfrontat amb Vox, molt, perquè jo l'he vist en l'altre debat i en algunes entrevistes i no el veia tan enfrontat amb Vox. Però el problema que hi ha, és que tots es diuen que són el vot útil, tant els uns d'un cantó com els d'un altre, i també el senyor Illa fa malament de dir que ells volen passar pàgina, etcètera, etcètera, però no diuen com ni amb què. Ningú de tot, de cap dels dos blocs, ha trobat aquestes dues o tres coses que es podrien posar d'acord per avançar. I llavors jo, francament, penso que anar a les urnes amb aquestes posicions tal com ara estan és difícil. Sort que els electors seran savis i sabran veure i també llegir-hi, potser fins i tot més que nosaltres els opinadors, i se'n sortiran. Però per ara ho veig complicat. Cap dels candidats analitza com ha canviat la societat catalana en aquests 10 anys. Perquè si hem arribat a aquest moment és perquè la societat catalana ha arribat en aquest punt. Abans la gent no sé si era tan independentista. Els independentistes sempre es deia, els han anat fent Rajoy. Doncs això jo no veig que no es ten compte.
Ara em traies a la figura de Mariano Rajoy i Déu-n'hi-do com ha explotat el cas Bárcenas en plena campanya catalana. Bárcenas ha decidit canviar d'estratègia, ha decidit explicar-ho tot, segons ell, i el seu advocat que ha demanat a Eulogi aquest possible carament amb Mariano Rajoy. Podríem veure a un expresident del govern espanyol encarant-se amb una persona empresonada com és Luis Bárcenas?
Bueno, en principi, i donat el resultat de la sentència que va portar el vot de la moció de censura, tècnicament seria possible, perquè quan una sentència és tan rotunda d'establir que hi ha hagut una corrupció estructuralitzada del finançament d'aquest partit polític, el màxim responsable del partit durant molts anys és el senyor Rajoy.
Clar, és que no parla de corrupció, Eulogi,
tots
des del...
publicat a la premsa, el llibre de la comptabilitat ve amb les anotacions M. Rajoy. Això tots ho han vist. Per tant, són massa anys donant voltes al mateix i negant una evidència que crec que als ulls de l'opinió pública està més que consolidada. Per tant, jo no m'estendria molt, perquè això està més que aprovat i a més, inclús ja està amortitzat políticament. Finalment, això li va costar la presidència al govern. Per tant, no veig cap problema. I, evidentment, hi haurà resistències inclús de la pròpia fiscalia actual i del govern actual, encara que sigui d'un altre color, perquè això de posar un president del govern sentat en un tema penal davant dels micròfons i de la premsa i d'un jutge, doncs no agrada, no? Per el que representa per l'Estat i per la imatge internacional. Però és un cas evident i clar de que sí que podria ser.
L'Eulogi ens parlava de corrupció institucionalitzada, i atenció, perquè Luis Bárcenas apunta que hi hauria una caixa B i un finançament il·legal del partit des de 1982 a 2009, que és una barbaritat, Teresa.
Sí, però tot el que està passant, jo veig que ho hem vist ja a totes les pel·lícules. No hi ha ningú que cometi o suposadament cometi casos de corrupció, com en aquest cas estem veient, i aquestes xifres que surten, que són les que hem vist a la premsa aquests dies, que es pensi que dient-li al Rajoy o que sigui, escolta, si la meva dona no va a la presó, jo no diré res. Això ja veiem que això no és veritat. No ha sigut mai veritat enlloc, i aquí tampoc. Per tant, que jo crec que veurem aquest acarament, espero que el veiem, si la fiscalia no ho impedeix, perquè clar, aquí podria ser que la fiscalia digués: no, això no cal. No cal que cap d'aquestes persones, antics líders del PP, hi vagi. Llavors demostraria que la fiscalia i que la està més corrompuda que les pròpies persones que van organitzar aquestes dobles comptabilitats. Vull dir que a mi em sembla que bueno, està tot anant cap al camí que ha d'anar, i per tant, a veure com anirà al final, si realment es jutja, si no es jutja. Que esperem que sí, perquè és que hem de passar
pàgina a la corrupció. El senyor Illa diu passar pàgina, aquesta frase ell l'ha encunyada, com que es diu en castellà, però no diu com.
I passem parlant d'aquesta corrupció i mirem també cap a Europa, perquè déu-n'hi-do també aquesta setmana les notícies que ens arriben des d'Europa, amb l'alt representant de la Unió per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.
Pensava que t'oferies un altre tema. Sí, perquè n'hi ha tanta. Pensava que et referies a la llista que s'ha descobert d'empreses a Luxemburg per intentar esquivar, és a dir, que fan frau fiscal.
També.
Que hi ha hagut tota una llista que ha sortit aquesta setmana. Però, efectivament, el tema del senyor Borrell serà un tema fort perquè realment li ha sortit el tret per la culata. El senyor Borrell no és un diplomàtic. El senyor Borrell, no sé quin equip té, però tenia que preveure una cosa d'aquest tipus. I és veritat el que ha dit algú del govern, no sé si em sembla que era de la Unió Europea. Rússia va fer mal, però és que sap on el fa. I això és la política. I això són les relacions internacionals.
Eulogi, el cas Borrell, si m'ho permets dir-ho així, déu-n'hi-do, col·loquialment parlant, evidentment, la que ha liat amb Rússia.
Bé, sí, com deia la Teresa, el senyor Borrell mai ha estat una mostra de diplomàcia. L'hem vist cridant als micròfons, l'hem vist aixecant-se d'entrevistes perquè no anaven a la línia que ell volia. L'hem vist desautoritzant amb un posat una mica quasi dictatorial en certs debats persones que discrepaven i seguint una línia molt, molt de pensament únic. Clar, en aquest cas, un càrrec diplomàtic no és la millor funció que pot desenvolupar una persona, però tantes vegades trobem que certs càrrecs europeus són un repartiment de quotes de poder pels estats i, per tant, no es tria amb criteris d'eficiència, sinó amb altres, no? Llavors, clar, anar a Rússia a treure-li els colors segons qui d'aquestes formes, doncs potser implica allò que diu l'Evangeli, no? De quien ve la paja en ojo ajeno i no la viga en ojo propio, no? Més enllà de que, evidentment, a Rússia hi ha molts drets que es limiten i que, per tant, des de les democràcies s'ha de pressionar perquè la llibertat d'expressió, la discrepància política, el cas Navalny, etc., doncs no acabi sent oblidat, evidentment no pots anar a casa de l'altre a insultar-lo, no? Que és una mica el que han sentit els russos en un moment en què potser això no calia. Estem negociant les vacunes, estem negociant la producció des de Rússia que s'han ofert, hi ha països com Hongria, etc., per produir vacunes pel bé de la població i anar a insultar a casa del que t'està intentant ajudar en aquest punt i en aquest moment, més enllà del gas i altres temes molt polèmics, potser no era el moment ideal. I crec que en aquest moment Europa i la resta de països s'han adonat molt i hi ha una crítica molt activa i que estava qüestionant la posició del senyor Borrell en aquest càrrec. Per tant, sí, com heu dit, el tret li ha sortit per la culata, sí.
Sí, jo crec que el senyor Borrell anava a tenir a posar-se una medalla amb el tema de la vacuna, a veure si podia portar la vacuna cap aquí, i li ha sortit el tret per la culata. I no hem d'oblidar que Rússia és també Europa, no és la Unió Europea, però és també Europa. I clar, el que sí que està molt clar, molt clar, molt clar, és que el que retreu Rússia a la Unió Europea, ho sabem uns quants. Per mi és una segona o una tercera. Lo de l'euroordre és ja un primer toc d'atenció. Tot això va molt lent, realment les aspiracions de Catalunya no tenen un altaveu a Europa, però indirectament doncs els països van donar la seva opinió, seu punt de vista, Alemanya, Holanda, i cada vegada es va fent una mica més de forat, i el tema català arriba
en els fòrums europeus, etc., gràcies a coses com aquestes.
Ho seguirem tot plegat de ben a prop i ho seguirem comentant també en aquest segon cafè, que ja sabeu que m'encanta, i per tant, moltíssimes gràcies, com sempre. Teresa Carreras, Eulogi Gibroto, fins la propera setmana. Una abraçada a tots dos.
Una abraçada.
Bona setmana a tothom i moltes gràcies, Joan, pel regal que m'has fet al principi.
Home, i que guanyi l'Enzina, sisplau.
Torna a repetir la direcció, perquè la gent a vegades amb la ràdio, la pàgina web, perquè la gent ho sàpiga, és que és molt bonic.
Mira, ara m'has pillat el vol, però la tinc aquí, que és 3W3OfTheYear.org, arbre de l'any en anglès, .org. Voteu aquesta enzina mil·lenària de l'Ecina, que val molt la pena, i sobretot, com deia, fareu a un poble feliç, i això sempre és maco i agradable des d'uns micròfons com els de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies a tots dos, de veritat, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
A reveure, bona setmana.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Doncs per començar el dia, informació. Per acabar el dia, Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Aquí estem amb el darrer minut.
Mira, avui et deixo...
Que no crea gens de tensió ni estrès, eh? És tot relaxament en
avui
aquesta
sessió. Avui et deixo no darrer minut, sinó darrer minut i mig et deixo avui, eh?
Vinga, va, doncs la notícia del dia no és l'Argimon, no és el segon impeachment del Trump, és que, atenció, paren les rotatives, Joan Trias ha dormit 3 hores. He fet un recompte, Joan, i s'ha dit durant el programa, atenció, 328 cops. Apa, ja ho sabeu, Joan ha dormit 3 hores i fruit d'això considera que Anasagasti és un cognom japonès. Tot i així, el programa ha tirat endavant molt dignament, però ara quan acabis tens permís per estirar-te a l'estudi i fer una becaïneta borreguera. Demana-li al Toni Huguet que t'explicarà postures. Avui, Joana Ortega, a la entrevista política del dia, Joan, ja només hi queden 2, ànims, amics, però em quedo amb la seva aportació per aconseguir que aquest programa sigui cada dia més onomatopèic. El repte, Joan, és fer-lo un dia sense articular paraula, només amb sorolls. Si la raga cada dia ens sorprèn amb un soroll, avui, a la pregunta de la truita de patata blanca croqueta, Joana Ortega, fes-me la pregunta i recrearem el moment.
Rafa Sanahuja, truita de patata o croquetes. Correcte. Molt ben definit.
L'efecte que provoca la raga, un crit d'estupor. Avui Xavier Torrents, un dels nostres companys de la Friki Party, de nit a Twitter, analitzant-lo tot. Em fa molta gràcia, Joan, perquè referís a tu com si no estiguessis. El periodista Joan Trias, la pregunta que em va fer Joan Trias, una mica a ir a Nízar. Per cert, que ens ha donat l'alternativa torera com analistes polítics, a tu i a mi, clarament. FM, moltes felicitats pel seu aniversari al Gavi, de los payasos de la tele, que ara dirigeix la Unió Esportiva Olot, un tio polivalent. I per cert, Joan, jo no dic res, però demà torna a haver un altre debat a la Sexta i jo crec que hem de portar la Friki Party de nit a Twitter, a la ràdio. Si a José Matoses, amb un cucurutxo de xutxes, el tenim subornat. Jo tinc clau, Joan, de la ràdio. Podem venir i fem-ho. T'ho dic per activa, per passiva i per perifràstica, que et quedi clar.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Ho intentarem, això que dius, ho intentarem. Nosaltres que ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 8 del matí. No marxeu, que arriba Sergi Mas amb el seu 50ers. Adéu-siau.